Ràdio Vilafranca.
Bon dia, bon dilluns 3 de juliol, primer dilluns de mes. Hem tingut un cap de setmana molt complet i comencem la setmana amb moltes notícies i activitats noves a seguir comentant. Ja sabeu que a l'agenda d'estiu sempre va moltes coses i no podia ser d'una altra manera aquest inici de juliol. Espero que hagueu descansat bé i que hagueu recuperat energies d'aquest cap de setmana, ja sigui per si heu anat al Canet Rock, al concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi o si heu celebrat la final de la Copa Ràdio Vilafranca. I aquest cap de setmana seguim, perquè aquest cap de setmana toca Bijàs. Això no para. Som el Penedès en xarxa i des d'ara i fins les 12 estarem amb vosaltres amb l'equip de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella a la taula de control i jo mateixa, Aina Soler. Començarem aquest matí fent un repàs de l'actualitat del nostre territori per estar al dia de tot el que passa a l'Alt i al Baix Penedès. Tot seguit anirem cap als esports. Avui parlem amb la nova campiona d'Espanya de contrarrellotge de ciclisme, la llorencenca Mireia Benito. I parlem també de la Copa Ràdio Vilafranca amb en Tito Boada, que aquest cap de setmana es disputava la gran final. Iniciarem la segona hora del matí amb la tercera edició del cicle de tastos al pati de Can Guineu de Sant Sadurní, que arrenca aquest dijous i us ho presentarem de la mà del Xavi Roig, sommelier de Cal Fero. Seguidament parlarem d'educació canina amb Neus Beltran d'Intercanis, que ens porta consells per aquest estiu i per la calor. A l'última hora, l'Arnau J. Pou, vocal de l'Institut d'Estudis Penedesencs, ens portarà les últimes informacions d'aquesta temporada. I tancarem el programa d'avui amb la nostra secció Riquesa és Salut, amb l'Adrià Solís, de Fisiocorp Group, que, com sempre, ens portarà consells per poder viure una mica millor. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb el flash informatiu de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Així anirà el matí d'avui, 3 de juliol. I dit això, comencem! Com dèiem, comencem el matí fent aquest repàs de la roda d'actualitat per estar al dia de tot el que passa a la comarca, l'Alt Penedès i el Baix Penedès, i ho fem primer de tot anant cap a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera l'Eli Jiménez. Bon dia, Eli.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs sí, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix, a Sant Sadurní, amb un taller presencial d'aromateràpia que du per nom Farmaciola Natural i que també es repetirà dijous. En podreu gaudir, com dèiem, demà i dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, una formació, en aquest cas, a càrrec d'Anna Salom i Malu Fray Díaz. I a Gelida també demà tindrem un taller de cistelles i atrapasomnis impartit per Maria José Cazalla de Creacions de 6:45 de la tarda al casal de la gent gran de Gelida. Anem ja dimecres, perquè a Sant Sadurní es farà un mural col·laboratiu del comerç amb la col·laboració de la comunitat de Mines i Aigües de la Salut, també del casal municipal d'estiu, del Col·legi Sant Josep i del casal bestial de l'Escola Badruna Sant Sadurní, emmarcat en la campanya Equipa't per l'estiu, i que aquesta setmana, a més, farà activitats com música al carrer dijous amb l'actuació en directe del grup Joan i Aina, d'11 del matí a 1 del migdia, al carrer Raval. També a Sant Sadurní, dimecres, els infants de 6 a 11 anys podran gaudir del primer dels bibliolabs d'estiu, en aquest cas un titulat Un bosc imaginari, experimentem amb el grataig i coneixem el llibre En el bosque d'Anna Maria Matute a càrrec de Cal Àrtic. Això serà a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch d'Anoia de Sant Sadurní. Hi ha inscripcions obertes a www.santsadurní.cat. I encara a Sant Sadurní, a 11:15 de la nit, dimecres, al pati de l'Igna de l'Índex arrenca la 35a edició de l'estiu, el cicle d'esdeveniments lúdico-culturals que organitza la Regidoria de Joventut i que us aproparem dimecres a l'agenda al detall. De moment ja us avancem, però que dimecres s'enceta aquest cicle amb Oveja Negra, una història acrobàtica de la companyia Duo Laos. Saltem ja dijous, però no ens movem de Sant Sadurní perquè també arrenca un altre cicle. En aquest cas, us presentem avui aquest cicle, el tema d'actualitat, en parlarem a partir de les 10 del matí, i és el tercer cicle de tastos al pati de Can Guineu que promou el Xavi de Cal Fer-ho. Aquest dijous estrena a les 8 del vespre amb un tast d'11 anyades de corpinats. Us podeu apuntar a aquest cicle a través del web www.calferho.com. També a Sant Sadurní, dijous, tindrem la segona cita de l'estiu 23 amb el concert de Muixca a 11:15 de la nit al pati de l'Índex de Sant Sadurní. I també el Bibliobús El Castellot estarà instal·lat de 4:15 de la tarda a 6:45 a la plaça de l'Ajuntament de Guardiola de Font-rubí. Anem a dimecres, perquè a Sant Sadurní tindrem la gran pilotada i jocs tradicionals en família al centre Vilarnau a partir de les 6 de la tarda. A Sant Pere de Riudebitlles s'inaugura l'exposició Escàndalo d'Aura Gomà i Susana Domínguez a les 8 del vespre a Cal Xerta. A Guardiola de Font-rubí arrenca el Fontro Estiu, les nits de juliol a la plaça de l'1 d'octubre, amb música, en aquest cas aquest divendres, música dels 70, de 10 a 12 de la nit. I a Gelida tenim també més música, perquè tenim programació escènica 23 amb el concert d'estiu de Donant la Nota, la coral gospeliana de Gelida, que oferirà aquest concert a 9:15 del vespre a la plaça de l'Escorxador de Gelida. A Sant Llorenç d'Hortons, divendres, tenim un destacat, la 6a edició del d'Hortons, Poetes a la Bassa Gran, un recital de poesia que anirà a càrrec dels poetes Laura López Granell, Sònia Moya i Josep Manel Vidal. I a Santa Fe del Penedès, estiu a la fresca, tots els divendres del mes de juliol, i aquest divendres amb teatre, amb un enredo d'altura a l'espai de la gent gran a partir de 9:15 del vespre. Dissabte, a Sant Llorenç d'Hortons, tenim musical de final de curs de Trapelles Teatre, presentant Peter Pan a les 10 de la nit amb taquilla inversa. A Mediona, Jordi Pigem presenta el seu llibre Tècnica i totalitarisme a les 7 de la tarda a l'Espai Col·labi. I a Sant Pere de Riudebitlles continuen les festes de barris amb la festa del barri Cel Blau i Maset. Tanquem setmana diumenge amb la tercera trobada de motos clàssiques a Sant Llorenç d'Hortons, de 8 del matí a 2 del migdia, amb un munt de propostes que trobareu a través del web municipal de Sant Llorenç. Com a destacats de la setmana, el Foc Llu, la trobada de bèsties de Sant Sadurní, que se celebrarà dissabte a partir de les 6 de la tarda, amb la bèstia dels diables Saman Rafum, les filoxeretes de la Festa de la Filoxera, el drac dels monjos, el drac Pepa de Santa Perpètua, les puces del Vendrell i el drac Escurçarot de l'Urdal. Una planta de bèsties a les 6 de la tarda dissabte al carrer Raval. Després tindrem l'espectacle infantil a càrrec de la companyia Carles Cuberes, també al carrer Raval, i finalment a partir de 9:45 de la nit al Correfoc. I acabarem destacant que aquest cap de setmana se celebra l'última de les festes dels barris de Sant Sadurní, la festa del barri Vilarnau, que arrencarà divendres i que s'allargarà fins diumenge. Podeu consultar tota la programació a www.santsadurní.cat.
Gràcies, Eli. Ens n'anem ara cap a Canal 20, on ens espera el Raimon de Cara. Bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Aina. Molt bona setmana. Una setmana marcada en bona part al cap de setmana per les festes majors. Però abans, propostes com, per exemple, activitats que hem d'explicar, com aquest mateix dilluns, la que ens porta a destacar que s'instal·la l'oficina mòbil d'informació al consumidor davant del consultori mèdic de Sant Martí a 11:15 i fins a 1 del migdia. Aquest dimarts, caminada als Pèlags de Vilobí a partir de 8:15 del matí fins a les 10, Amb sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, les inscripcions es poden fer al 654-64-59-82. Aquest dimarts a les 8 del vespre s'ha convocat sessió de ple de l'Ajuntament de la Granada. En l'ordre del dia s'inclou establir la periodicitat dels plens, la delegació de competències del ple municipal a la Junta de Govern, la periodicitat de les seves sessions, la creació i composició de les comissions informatives, el nomenament dels representants de la corporació als òrgans col·legiats. També es donarà compte de la resolució d'alcaldia de nomenament de tinent d'alcalde, nomenament de portaveus dels grups municipals. Altres punts d'aquest ple de la Granada és la proposta de continuïtat del Consell de Govern Municipal, així com la proposta d'establiment dels drets econòmics dels càrrecs electes. Dimarts i dijous, a la Biblioteca de Sant Martí d'altra banda, hi ha noves sessions aquesta setmana de bibliojocs d'estiu a partir de les 5 de la tarda. Per dimecres hi ha la possibilitat de donar sang al municipi de Castellví de la Marca a partir de les 5 fins les 9 a la sala polivalent de la Múnia. I per dijous no deixem el municipi de Castellví de la Marca. Dins del cicle Noctàmbuls hi ha inflables aquàtics a la piscina municipal des de 2:15 de la nit fins a les 12 de la mitjanit. I Festa Major de Sant Marçal, a partir de dijous, guarnida de la pista i preparació de l'embalat a les 7 de la tarda. Divendres hi ha el sopar de germanor a 2:15 i ball de Festa Major amb Marc Oriol. Per dissabte, les 9 esmorzar, després xocolatada, d'11 a 12, l'activitat Juràssic Park amb Diver Show. A la tarda, a partir de les 5, cercle de dones fins a les 9, al Parc de les Olors de Sant Marçal. I a les 9, pels carrers del poble, corre foc amb les colles del Drac i Diablons de la Gornal, el Drac de la Muni, el Drac de Sant Marçal, la colla gran i petita dels Diables Foc i Soroll de Puigdalba, animats amb la batucada Tocats de Gelida. I en finalitzar, Castelldefocs, amb la Fideuà a les 10, de la mà de Plats d'en Lencio. I tot seguit, concert amb tiramissos. Per diumenge, dins d'aquesta Festa Major de Sant Marçal, a les 10, esmorzar, a 11:15, ofici solemne, a 1:15, ballada de les colles geganteres i després cercavila i en acabar al pati de l'escola, gran concert vermut amb salsa ninxa. I per acabar, a 8:15 del vespre, amb aquesta Festa Major de Sant Marçal, el diumenge, Essència de Gospel actua a la sala. I també Festa Major amb moltes propostes, les ampliarem a la gent del detall aquesta setmana a la Granada. Dijous, per exemple, a 8:15 del vespre, sortida des del centre cívic d'una pedalada popular. Després, a 9:15 del vespre, sortida des de la zona esportiva del Correbars. Per divendres, dins d'aquesta Festa Major, al migdia, a les 12, a l'església de Sant Cristòfol, repic de campanes, a les 8 del vespre, al camp de futbol final del 14è torneig de futbol 7 i al centre cívic, pregó a càrrec de Josep Almirall. I en acabar el pregó, la cercavila de foc, amb la presència del Ruc i dels Diables i la col·laboració de la resta de grups folclòrics, amb la pujada del Ruc al campanar i tot seguit al Castell de Focs, a càrrec de la pirotècnia igual, a les 12 de la nit, a l'esplanada del centre cívic, concert amb la Prole Band i després amb el punxadits Lucifer, hi haurà música. Per dissabte a les 11 al Celler Cooperatiu, inauguració de la 21a mostra de vins de la Deo Penedès amb l'agrupació Dionisos. A 11:15 del migdia, el castell i el campanar Tasc històric. A 11:15 a l'esplanada del centre cívic, concert infantil amb Ricus. I a 12:15 al migdia també hi haurà a l'esplanada vermut popular i bingo. Ja a les 6 de la tarda, davant de l'Ajuntament, dissabte, Diada Castellera, amb els xicots i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. I a les 6, al Celler Cooperatiu, obertura de la mostra de vins de la Deo Penedès. Hi haurà propostes també el dissabte a la Granada, com el Celler Cooperatiu concert amb Marina BB Face. A 11:15 de la nit, a l'esplanada de l'Església Correfoc, hi haurà la lectura dels versots al centre cívic. I a l'esplanada també del centre cívic, concert tribut a Charango amb músics de carrer. I per diumenge, a les 11 del matí, missa en honor a Sant Cristòfol, després la baixada del Ruc del campanar, seguidament la cercavila i després hi haurà la benedicció de vehicles i sardanes amb la cobla Catània. I a les 8 del vespre, concert amb Siderland, per també a continuació al centre cívic, concert amb l'orquestra Rosaleda i a 11:15 de la nit, a l'esplanada també del centre cívic, aquesta mateixa formació musical oferirà el ball.
Gràcies, Raimon. Anem ara cap a Diumenge Ràdio, on la Lourdes Meronyo també ens posarà al dia de tot el que hi ha per aquella zona. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Aina. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que avui es podrà donar sang de 5 a 9 del vespre a la Casa de Cultura. recomanem que us apunteu a donasang.gencat.cat. I el dissabte, al restaurant El Bosc celebraran el sopar d'aniversari de la penya blaugrana Mar Bartra de Sant Jaume dels Domins. Serà a les 9 de la nit. Continuem a Llorenç del Penedès. El dissabte, a 9:15 de la nit, al centre, concert a la tarima amb Atomic Leopards. A les 10 de la nit, a la cooperativa La Terrassa, fem terrassa amb el còmic monologuista David Sass. El diumenge, durant tot el dia, a la piscina mullat per l'esclerosi múltiple. I a les 10 de la nit, al centre, cinema La Fresca, amb El Vasco, dirigida per Javi El Ortegui. Continuem a Banyeres del Penedès, on estan en plena festa major a partir de divendres. Munt d'actes que us ampliarem més abastament a l'agenda al detall. Continuem ara sí a l'Arbós, i és que el dissabte a la Rambla hi haurà la primera trobada del Ball de Diables per al públic infantil, on gaudiran amb la música de Dantubi i la Canalla a partir de les 8 de la tarda. I a partir de les 11 de la nit, el mateix grup, en versió per a tots els públics, Dantubi Trio, que oferiran un espectacle basat en un recull de cançons i versions populars de la rumba catalana. A la Bisbal del Penedès, aquest divendres, a les 11 de la nit, al carrer Balmés, actuació dels Pets. I està dins del, també dels actes del centenari de l'escola La Bisbal del Penedès, que se celebraran aquest divendres i dissabte. També el dissabte, a les 10 de la nit, al pati de l'escola, projecció del documental del bisbalenc Carles Castelló, Veus del Vent. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell, aquest divendres a les 8 de la tarda a l'Auditori Pau Casals, Trio Zuckerman. I el dissabte a les 8 de la tarda a l'Auditori Pau Casals, homenatge a Casals. Pel que fa a Calafell, avui, un veïn de música, a càrrec de Portland Place School a les 7 de la tarda i serà a la plaça del Manila. I el divendres, taller Fem un hotel d'insectes, serà a les 11 del matí a la Biblioteca Ventura Gassol. Es tracta d'una activitat gratuïta per a nens de més de 4 anys, sense inscripció i aforament limitat per ordre d'arribada. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest dijous se celebrarà el tercer Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Mar de Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical d'en Pere Romaní. El divendres, de 5 a 9 de la nit, es pot donar sang al casal de la gent gran. I també a Cunit celebren aquest cap de setmana la Festa Major. Començarà en divendres i s'ampliarà fins al dilluns. Entre els actes més destacats, doncs, hi haurà el pregó de la Festa Major, ball de Festa Major amb l'orquestra Salvatana, festa DJs amb RAC 105, cercaviles, correbacs, correfocs, és a dir, un munt d'actes que us recomanem que mireu a la pàgina web de www.cunit.cat.
Doncs anem ara cap aquí, cap a Ràdio Vilafranca, on el Josep Maria té també tots els detalls de la zona de Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, Aina. Doncs efectivament tenim una setmana que podríem dir especialment adreçada al món de la cultura aquí a Vilafranca del Penedès, perquè, per exemple, s'inicia el cicle de tertúlies que organitzem des d'aquí, des de Ràdio Vilafranca, conjuntament amb el Vinceum, la Llibreria Cultural i la Biblioteca Torres i Bages, que comença aquest dimecres, però a la vegada també, i principalment, la música serà protagonista d'aquesta setmana a Vilafranca del Penedès, perquè, recordeu, és la setmana del Bijaz, a partir de dijous ja, amb els primers concerts, dijous, divendres, dissabte i diumenge, marcat per el jazz i els vins i els caves del Penedès. Dèiem, però, com us comentàvem, que comença aquest cicle de tertúlies literàries dels cellers a l'estiu, que celebra 10 anys aquest any, i la primera protagonista serà la Montserrat Bessas, que obrirà aquest cicle. Montserrat Bessas parlarà a Can Lleó del seu llibre Totes les cares de França, una documentada i amena aproximació a l'actualitat francesa, que, per cert, mai més ben dit, està de candent actualitat tot el que succeeix a França en aquests moments, i de la qual en parlarem també segurament. El seu llibre, evidentment, no recull aquests darrers mesos, però sí que recull fins fa molt pocs mesos tot el govern d'Emmanuel Macron, i per tant se'n parlarà en aquesta xerrada, en aquesta tertúlia literària, en un indret també emblemàtic com és Can Lleó de Vilanoveta, a Sant Martí Sarroca. Aquest cicle que comença, com dèiem, aquest dimecres i que continuarà també els dies 12, 19 i 27 de juliol, i en el que hi participaran la crítica literària Marina Porres, l'activista Vanessa Freixa i el periodista i actor Xavier Grasset. Després de passar per Can Lleó, Pere Ventura, Caves Oriol Rossell, i el cicle acabarà a la terrassa del Vinceum amb un tast de vins i formatges dirigit per Xavier Grasset i Núria Sòria. Cal dir, però, que per assistir en aquest programa, organitzat, com dèiem, per la Cultural, el Vinceum, la Torres i Bages, Penedès, Taluja i Ràdio La Franca, cal fer una reserva prèvia de les entrades a l'adreça www.entrades.vinceum.cat, en aquest cas amb l'abonament de 2 € per persona. Dit això, hem de parlar també de més activitat diversa a Vilafranca del Penedès aquesta setmana, entre altres, per exemple, per explicar-vos també que avui mateix hi ha una xerrada prou interessant titulada Temps de crisi, temps d'oportunitats, una xerrada de psicologia. Té lloc avui a 6:45 de la tarda a la sala de revistes de la Biblioteca Torres i Bages. El psicòleg Jesús Mayorga parlarà en aquests moments en què ens ha tocat viure, en els quals el temps passa cada vegada més ràpid i les ansietats s'instal·len en una butaca del bon viure o viure tranquil. És on els símptomes ens parlen de diferents maneres d'aprofitar les crisis i en el seu significat d'oportunitats. Parlarà, doncs, com dèiem, aquest psicòleg, Jesús Mayorga, dels temps de crisi, temps d'oportunitats, en una xerrada a la Biblioteca Torres i Bages. També recordem que a partir de demà i fins al proper 27 de juliol, moltes tardes, per no dir gairebé totes, a Vilafranca hi haurà activitats obertes per al públic familiar. És el que es coneix com Vila Estiueja, en la seva edició d'aquest 2023, llibres, jocs, explorament, activitats de caire musical, de diferents ofertes que s'aniran duent a terme des de demà i fins al 27 de juliol amb activitats de tarda a Vilafranca del Penedès, una activitat promoguda i organitzada per l'Ajuntament de Vilafranca. I d'altra banda, també, evidentment, com us dèiem, la música serà protagonista del cap de setmana a Vilafranca, de fet, començant ja per dijous. Dijous, la Big Band de l'Escola de Música, dirigida per David Pastor, farà el primer dels actes d'aquest Bijaz 2023 amb l'Eno Jazz, que tindrà lloc a la plaça Jaume I, aquest tast de vins acompanyat de música de jazz, que s'organitza també a través del Vinceum i l'Acadèmia Tasta Vins. Un Bijaz de luxe per aquest cap de setmana, amb la Fira de Vins i Caves també del Penedès, que acompanyarà un cartell jazzístic a Marcus Miller, Candon Springs o José James, que seran els caps de cartell. En aquest cas, entre altres, música de jazz masculina, pel que veiem principalment a la plaça Jaume I, però recordem també que al claustre de Sant Francesc hi ha també el cicle Elles i el Jazz, que ens porta música femenina i de jazzistes d'aquí, de casa nostra, catalanes, que també un de música aquest cap de setmana, que havia acompanyat també de la Fira de Vins i Escumosos i Caves que podem trobar a la Rambla de Nostra Senyora en el Bijaz, en una nova edició que portarà doncs aquesta activitat de promoció del territori a Vilafranca del Penedès. I per cert, aquest any hi haurà una novetat alternativa, podríem dir, al Bijaz, que se'ns explicarà en detall dimarts. Aquest dimarts hi ha roda de premsa prevista al Casal Popular La Garalda, en la qual ens donaran detalls d'un projecte que anomenen Vins Insumisos, una iniciativa que pretén aprofitar el cap de setmana al Bijaz per oferir també un espai d'exposició a aquells cellers petits que no poden permetre's un estand al Bijaz. Yo te estimo
igual. Vas caure del cel per casualitat, accident prop de Montserrat, buscant una estrella que no fos fugaz, i ara t'he trobat, sí, t'he trobat. I és que no t'entenc, no t'entenc, parlem un idioma diferent, diferent. Mai vaig arribar a encaixar amb la gent, un alien, i ara ja no sé si t'he trobat o m'has buscat.
Quan em mires així, no sé si estic volant o és que m'han abduït. L'univers al teu costat em queda petit. Ets tan especial, i t'haig de dir.
Ets una altra espècie, però
jo t'estimo igual. Siguis de Venus o Premià de Dalt. Jo t'estimo igual. De Júpiter o la ciutat com dalt. Jo t'estimo igual.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment en aquest punt horari d'acostar-nos per primera vegada en aquest matí de dilluns a l'actualitat dins del Penedès en xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem explicant que ha mort una dona mentre es banyava a la platja de Cunit. Els intents del Servei d'Emergències Mèdiques per reanimar-la van acabar sent infructuosos. Una dona de 78 anys, doncs, va morir el passat dijous al matí mentre es banyava a la platja de Cunit. El succés va tenir lloc abans de l'inici de l'horari dels socorristes, segons van confirmar des de l'Ajuntament d'aquest municipi. Un altre banyista va veure que hi havia una dona immòbil a l'aigua i va intentar treure-la. Just en aquell moment arribaven els socorristes, que van poder treure el cos i van mirar de fer tasques de reanimació. Al cap de pocs instants ja van arribar efectius també del SEM, que van intentar reanimar la dona sense èxit. Es tracta d'una ciutadana francesa de 78 anys que es podria haver trobat malament quan es va posar dins de l'aigua. Us expliquem també que Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, s'ha reunit amb el delegat del govern al Penedès, David Alquézar. Dins de la ronda de contactes que manté amb els alcaldes i alcaldesses del territori, escollits el passat 17 de juny, dijous al migdia, el delegat del govern de la Generalitat al Penedès, David Alquézar, es desplaçava fins a l'Ajuntament d'Olèrdola per mantenir una reunió de treball amb l'alcaldessa Fina Mascaró. A la reunió també hi participava el responsable de l'oficina del delegat del govern, Pol Pagès. Un cop finalitzada la trobada, Alquézar manifestava que havia vist un govern compromès amb el municipi, amb tota l'empenta necessària per avançar i millorar la qualitat de vida de la ciutadania d'Olèrdola. Conscient de que el municipi no pot deixar passar cap oportunitat, Mascaró havia preparat un llistat de propostes per tractar amb el delegat del govern. La DEO Cava impulsa un concurs de disseny de plaques per celebrar el Dia Internacional del Cava. Amb motiu de la celebració d'aquesta efemèride, el Dia Internacional del Cava, que s'escau el proper 12 de juliol, la DEO Cava ha impulsat una nova campanya per connectar-se amb el món de l'art. Ha creat el Cava Design Contest, una iniciativa que vol donar una nova dimensió a la creativitat. La DEO Cava, doncs, fa una crida a totes aquelles persones apassionades pel món de l'art a dissenyar una placa original per coronar les ampolles que formaran part d'una col·lecció i una edició limitada. La proposta guanyadora cobrarà vida en una edició limitada, com dèiem, d'ampolles de la DEO Cava. El guanyador o guanyadora rebrà un lot exclusiu de 6 ampolles de cava amb el seu disseny original. Es podrà participar fins al dia 10 de juliol i el guanyador es coneixerà durant aquest Dia Internacional del Cava, que, com dèiem, s'escau el 12 de juliol. I acabarem recordant que l'Hortonenc s'endú la Copa Ràdio Vilafranca 2023 a la tanda de penals. Les aficions de Sant Pere de Riudebitlles i de Sant Llorenç d'Hortons van omplir les grades del municipi de Vilafranca, del municipal de Vilafranca, volem dir, per donar suport incondicional als seus equips. L'Hortonenc repetia final de forma consecutiva. L'any passat va lluitar fins al final, però va perdre davant la Martinenca tot i haver començat marcant. Aquest diumenge també van ser els primers a marcar, un gol molt matiner que deixava temps al seu rival per refer-se. I així ho va fer pocs minuts més tard el Riudebitlles. Amb empat es va acabar la primera part. En la segona, tot i algunes jugades esporàdiques, va ser de control de les defenses, una mica més avorrida, i així es va acabar el partit, que va arribar, com dèiem, a la tanda de penals, on l'Hortonenc es va acabar enduent l'edició d'aquest 2023 de la Copa Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 2:15.
Els esports.
Després de la nostra roda d'actualitat i el primer flash informatiu de la mà de Sergi Anson, que ens permet situar la setmana, obrim ja la plana esportiva. Uns minuts que avui ens serviran per endinsar-nos a la final de la Copa Ràdio Vilafranca i per conversar també amb Mireia Benito, campiona d'Espanya de contrarrellotge, que ens espera ja amb la companya Lourdes Meroño de Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns.
Doncs ara qui m'acompanya és la Mireia Benito. Ella és la nova campiona d'Espanya de contrarrellotge i, a més, llorancenca. Molt bon dia, Mireia, i felicitats.
Bon dia, moltes gràcies.
Déu-n'hi-do, aquestes setmanes que t'han trucat un munt de mitjans, ha sortit a l'esport, ha sortit a Eurosport, al 3 de 8... Com et sents, primer de tot?
Bé, doncs encara una mica assimilant, com bé dius, ha sigut una mica una bogeria aquesta setmana, però bé, supercontenta, molt feliç i bé, doncs això, contenta sobretot que hagin anat sortint els resultats al final de tanta feina que hi ha darrere, que moltes vegades queda invisible, i bueno, contenta que hagi sortit a la llum.
De fet, el teu, després ja anirem avançant en l'entrevista, el teu era el bàsquet.
Sí, 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 de fet, jo això vaig començar... Bueno, la meva vida esportiva, diguem, va començar ja de molt petita, perquè bueno, vinc d'una família que ja, això, des de ben petits anàvem a la muntanya. Llavors, bueno, allà va començar una mica l'afició al món de l'esport, diguem, i després, de seguida que vaig tenir poder de decisió, doncs em vaig apuntar a bàsquet i vaig estar jugant a bàsquet fins als 20 anys.
Uh-huh. I el canvi com ha estat?
Doncs molt positiu i alhora complicat. Uh-huh. Perquè al final, clar, l'haver acostumat el cos a un esport totalment anaeròbic i llavors passar a l'oposant, no?, que seria un esport de resistència, doncs al principi em va suposar un canvi a nivell corporal, doncs, complicat, no?, que no sabia ben bé com gestionar. Uh-huh. Però bé, doncs a base de paciència i així, crec que definitivament he trobat el meu esport i bé, doncs contenta d'haver fet aquesta troballa.
Uh-huh. Has lluitat molt per aconseguir ser ciclista professional. I de fet, el 2022 doncs, ho aconseguies. Aquest any hem vist aquesta gran fita aconseguida. El camí per ser esportista professional no és gens fàcil, però com ho vas aconseguir?
Bé, doncs això és un conjunt de moltes coses, sobretot esforç i molta dedicació. I també et diria paciència, sens dubte, uh-huh. I un factor de sort també, per què no? I el factor de sort sobretot va encarat el fet de tenir algú que et permeti fer aquesta aposta. És a dir, jo al final vaig tenir la gran sort de tenir els meus pares que em van donar suport en tot moment, no?, en aquesta intenció, doncs, d'intentar ser ciclista professional. I llavors, bueno, doncs, a base de dedicar-m'hi moltíssim i d'haver-ne trobat molt bona gent pel camí, també, molt bons entrenadors, bones persones, bones companyes, doncs, amb tot això, al final, doncs, vaig arribar a ser professional.
Escolta, a més, malgrat que t'has dedicat a l'esport sempre, a la universitat, als màsters, no els has deixat en cap moment.
No, penso que és una cosa molt important, no? I que en noies ho veiem més que en nois moltes vegades. I és que nosaltres, com que al final el fet de poder ser professional són oportunitats molt petites, clar, sempre t'has d'assegurar, no?, tenir un futur. Llavors, jo tenia molt clar que volia estudiar i que el ciclisme, doncs, quedaria sempre en segona part fins a finalitzar els estudis. I crec que això va ser una gran decisió, perquè també al final estar 100% focalitzat a l'esport està molt bé, sempre quan estiguis bé, però clar, passes per lesions, passes per moments en què no pots pedalar, uh-huh. I llavors doncs això t'ha de fer, bueno, has de tenir alguna sortida, no?, mental, no?, de dir, vale, ara que no puc dedicar els meus esforços al ciclisme, doncs dedicar-los a una altra cosa, llavors a mi em va anar molt bé el fet d'estudiar.
Uh-huh. El ciclisme què t'aporta?
Uau!
pregunta complexa, eh?
Sí, 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 realment. M'aporta ara mateix felicitat en uns nivells molt grans. Perquè al final, ostres, és això, no? És una cosa a la que et dediques dia a dia. Al final, ser esportista de qualsevol esport és una dedicació 24 hores. Llavors, això t'ho pots mirar de dues maneres, no? La manera de sempre estic treballant, o la manera de sempre estic de vacances. En el meu cas, jo m'ho prenc molt com sempre estic de vacances, perquè és una cosa que realment he gaudit des de que vaig començar, i sempre he intentat donar doncs, molt de valor amb això, no? El fet de passar-ho bé, de ser feliç, de créixer, i això no em quedaria amb el fet aquest, no?, que m'ha donat felicitat i m'ha donat també conèixer persones que, evidentment, doncs, no hagués pogut conèixer si no hagués entrat en el món del ciclisme. I crec que és amb les dues coses que em quedo.
Uh-huh. Ara estàs en un equip de nova creació, que és el AG Insurance del Quick Step, crec que ho dic bé.
Sí,
és correcte.
Exacte.
Va signar, si no m'equivoco malament, el maig d'aquest any.
Exacte, sí.
I el fet de canviar enmig d'una temporada, com ha estat?
Tot i que firmem el maig, diguem que no comences amb l'equip fins que comença la nova temporada.
Uh-huh.
Llavors, en aquest sentit, doncs, no és ben bé que hagués canviat a mitja temporada, sinó que em va servir per tenir uns mesos una mica de tranquil·litat, no? Uh-huh. Perquè al final, quan et treus la pressió aquesta de sobre d'haver de tenir resultats en aquell moment, comença a disfrutar encara més, no? de tot el que és el ciclisme.
Uh-huh.
Llavors, això em va permetre, doncs, fer una segona part de la temporada l'any passat, més relaxada, gaudir cada petit detall, gaudir cada moment, i bueno, tot en aquest sentit va ser superpositiu, a part que, evidentment, t'aporta una felicitat molt gran, no?, haver aconseguit el somni i haver-ho fet al maig.
Mm-hmm. Escolta, tu cada dia entrenes, com és el teu dia a dia?
Ara mateix és un dia a dia molt, molt enfocat al ciclisme, evidentment, que és molt diferent, que és la principal diferència, a quan no tenia un sou per part de l'equip. Llavors, ara mateix m'aixeco al matí, m'aixeco prou d'hora, perquè m'agrada fer-ho així, bàsicament.
Mm.
Llavors, aprofito per anar molts dies al gimnàs, a fer gimnàs a casa, i llavors ja planificar l'entrenament de manera que em pugui treure el màxim rendiment. No? És a dir, ara tinc la sort que puc decidir quina hora surto, per tant, puc decidir una mica doncs, si plou o si no plou, adaptar-ho per poder treure el màxim rendiment. I després, bàsicament, consisteix en descansar i ja preparar-te per l'endemà, perquè al final l'esforç físic que tu fas cada dia és molt gran. Llavors necessites que el cos també doncs, descansi en certa manera i ara, per sort, puc tenir aquest dia a dia.
Uh-huh. En aquest 2023 em sembla que portes dues, no? La ciclista valenciana, que va ser un èxit, i l'Street Blanche. Però quins objectius tens ara en ment o en què t'estàs focalitzant?
Ara, principalment, el que ve és el Tour de França femení, que el comencem ara d'aquí a 3 setmanes. Llavors, aquest és un dels grans objectius per part de l'equip. Llavors, ara ja porto molt de temps que aquest és el principal objectiu. I bé, després d'això, doncs, ja aniré amb la selecció espanyola i bé, doncs, seguirem una mica en aquest... en aquesta idea, no?, de seguir ajudant l'equip, seguir creixent i anar a buscar, doncs, els millors resultats possibles.
Uh-huh. Mireia, abans parlaves de... parlàvem, al final, ets dona, ets esportista. Creus que encara li falta visibilització a l'esport femení, malgrat que veiem, no?, sobretot el tema de futbol o els esports més majoritaris... Amb el ciclisme també caldria doncs, aquest ímpetu més femení?
Sí, sens dubte encara estem molt lluny d'una igualtat. Llavors jo crec que és algo que encara hem de seguir-hi batallant molt, no?
Clar,
llavors, sí, necessitem visibilitat, però també necessitem que cada vegada segueixin fent les coses millor, no? És a dir, ens vam trobar ara, per exemple, fa un parell de setmanes que vam anar a competir a Pirineus Francesos, i allà ens vam trobar que sí que hi havia molta cobertura, molta visibilitat, però que faltava tot el tema de seguretat.
Mm. Clar.
Llavors, clar, això són... O sigui, sí que falta visibilitat, però alhora necessitem també que doncs assegurar això, no? Una seguretat, unes condicions correctes.
Mm-hmm. Escolta, ja per finalitzar, com et veus a llarg termini? O què voldries fer a llarg termini? Està clar que el que t'has proposat ho has aconseguit. Què és el que t'agradaria, no sé, en 5, 10 anys?
De moment seguir, sobretot, disfrutant. Crec que és una cosa que he mantingut molt. He sigut una de les meves prioritats. I és el que em faria deixar de ser ciclista, no? És a dir, en el moment en què deixi de gaudir-ho, deixaré el ciclisme. Llavors, això, no mantenir com a objectiu principal el fet de disfrutar. A partir d'aquí, seguir treballant amb l'equip, perquè crec que és una cosa que també queda molt invisibilitzada, no?, quan ets gregari. Però és una cosa que realment et fa créixer moltíssim, et fa ser millor. Llavors, en aquests propers, diguem-ne, 2 anys, 2-3 anys, m'agradaria seguir-me formant en aquest sentit, seguir corrent moltíssim. I llavors, a partir d'aquí, doncs veurem, no? Veurem com està la situació, veurem com està, com estic en comparació a la resta i, per què no, somiar en arribar a ser líder.
Doncs, Mireia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Molts encerts, enhorabona des de l'equip del programa i a seguir treballant pels teus somnis i per ser feliç.
Moltes gràcies i disculpeu pel soroll ambiental que hi ha hagut tota l'estona, que al final, com a bona ciclista, també sóc seguidora de ciclisme. I bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat i per donar-nos aquest espai que realment ens fa molta falta.
I tant que sí. Moltes gràcies, una abraçada.
Merci.
Moltes gràcies, Lourdes. I com dèiem, la segona part del nostre bloc esportiu d'avui la dedicarem a la Copa Ràdio Vilafranca, que aquest cap de setmana s'ha disputat la gran final i el Tito Boada, d'aquí de Ràdio Vilafranca, en té tots els detalls. Bon dia, Tito.
Hola, molt bon dia. Doncs bé, ahir tancàvem la temporada esportiva, podríem dir, del futbol comarcal. Al matí, amb la Copa Penedès Televisió, Gran Premi Consell Comarcal de l'Alt Penedès a Sant Pau d'Urdal, com a, bé, un característic és que no són els equips de futbol, sinó que són els municipis el que fan els equips. Per tant, això representa que hi ha nens que poden jugar amb diferents clubs, però aquest dia juguen pel municipi, no? Destacar també com a curiositat que el municipi de Castellví va presentar un equip amb 6 nens i 6 nenes, vull dir que també és curiós, que cada cop són més les nenes que van participar en el torneig i que bé, eren 19 equips, uns 20 municipis, que tampoc no és tan important el tema de resultats, sinó de convivència, que juguen a futbol i poden anar a la piscina, que la màxima categoria la va guanyar el Sant Sadurní, 2-0 davant els Monjos, curiosament, la mateixa final que l'any passat, aquest any n'hi va fer 2, l'any passat n'hi va fer 1, però imagino que el company Eric Guijarro ja anirà parlant de tots els 55 partits que vam disputar. I després, a la tarda, doncs, la festa grossa del futbol comarcal, el municipal de Vilafranca, més de 1.500 espectadors a la graderia. De fet, la Copa s'ha convertit, ara per ara, en l'esdeveniment esportiu amb més assistència, i això ho tenim que dir amb la boca ben ampla, perquè realment s'ha convertit en això, no? En què ahir jugaven Hortoneng i Riudevitlles. No són municipis tan grans, però és que de l'Hortoneng devien aportar unes 600 persones. Vaja, que si ahir t'anaves a robar a Sant Llorenç...
No hi havia ningú.
Pràcticament, casa sí, casa no, haguessis pogut entrar tranquil·lament. I l'altra part important també de Sant Pere de Riudevitlles, que ja havia guanyat la Copa fa uns anys. Pel que fa a l'Hortoneng, l'any passat l'havia perdut. És equip de inferior categoria i, de fet, quan van fer el sorteig del Castell de Sant Martí, per la banda de dalt, doncs semblava que l'Hortoneng ho tenia complicat perquè tenia 3 equips de superior categoria, no? En va eliminar un, en va eliminar l'altre i en va eliminar l'altre. Vull dir que, en principi, si haguéssim fet apostes, segurament no haguéssim apostat per l'Hortoneng. Per la part baixa, el Riudevitlles era el màxim favorit, el millor classificat de tercera catalana, va superar el Gelida, però aquest diumenge va marcar primer l'Hortoneng, va empatar el Riudevitlles i amb la tanda de penals, que és això que piquen d'un en un i van aixecant els braços i marquen gols, doncs l'Hortoneng va marcar 3. El Riudevitlles potser ens va estranyar perquè potser per la pressió només en va marcar un i el títol, doncs, va anar cap a l'Hortoneng. Curiositats, doncs, que el davanter del Riudevitlles, Ivo Luque, va tornar a marcar i ara s'ha convertit, amb els 37 anys d'història de la Copa, amb els mateixos gols, 12, que Toni Ferrer. Per tant, aquests dos jugadors són els màxims golejadors històrics de la Copa. Que Jaume Estreguer, amb 3 gols, també va ser el màxim golejador d'aquesta edició, i que, en definitiva, doncs, es tancava d'aquesta manera la festa del futbol o la temporada futbolística. Si et sembla, escoltem protagonistes. A la llotja, doncs, hi havia la presència debutant de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, que és la primera que venia. També hi havia la Gemma Romeu, curiosament, la regidora d'Esports és a Riudevitlles, i va veure perdre el seu equip, però bé, o l'equip del seu poble, no? Com a anècdota, doncs, aquesta també és bona. També va venir Jaume Plaza, que és el delegat de la Federació Catalana de Futbol del Penedès Garraf, en Jordi Catalán, que és l'alcalde de Sant Llorenç d'Hortons. De fet, hi havia tots els alcaldes eren nous en aquesta edició, perquè després de les eleccions municipals hi ha hagut canvis, no? I també el director d'aquesta casa, Joan Baumala. Si et sembla, escoltem a Jordi Catalán, que és l'alcalde de Sant Llorenç d'Hortons.
Sí, la veritat és que sí, molt il·lusionats. La veritat és que per el segon any que han jugat una final i aquesta, per sort, ha caigut. Al poble hi ha una gran afició, els esports, sobretot el futbol, i a més, com s'ha pogut veure avui aquí, una gran afició i una afició molt, 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 molt maca i molt, en aquest cas, molt implicada amb el que és l'Hortonet.
Bé, també vam tenir a Jaume Plaza, el delegat de la Federació Catalana de Futbol, que també es va acostar, doncs, a veure la final. Escoltem-lo.
No, totalment, de la Copa Ràdio Vilafranca. Primer de tot, jo sempre, l'any passat vaig dir el mateix, i avui, com que ja es pot tornar a dir, és un èxit. Sempre s'ha d'agrair molt als que l'organitzeu, que sou una gent que us mereixeu més, i el que sí que m'agrada molt i que sempre ens farà molta gràcia explicar-ho, i més aquí, és que com que suposo que hi ha imatges, s'ha vist la grada a tope, i m'agradaria, ja que estem a la federació, si tot aquest any imagineu-vos veure aquesta grada, doncs amb el Vilafranca Primera Catalana, i amb el Vilafranca Tercera Nacional, doncs això fora un èxit, però bueno, escolta, es fan tornejos, però no és amb el, hòstia, amb el gaire que teniu amb la Copa Ràdio Vilafranca, em sembla que n'hi ha pocs, pocs, diem pocs per no dir, sí, sí, no, no, i felicitau-vos molt, ja t'ho dic, sempre us ho dic, Tito, i ho sabeu.
Bé, en tot cas sempre diuen això, no? Va haver més gent que el Vilafranca, però tampoc no podem extrapolar un partit únic amb que la gent va al camp, que el que sí que veiem és que l'àvia, l'avi, hi van poder saludar la gent de més de 80 anys, doncs, que potser jugava al net. De fet, que és una festa molt concentrada en un dia, no? És una final i, per tant, així s'han d'entendre. També com a anècdota, si et sembla, tu, ens va venir a primera hora, a les 5, un home que venia d'Andorra.
Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, són moltes les anècdotes. El que passa és que hi ha gent que tampoc no te'n enteres, no? Curiosament, aquests estàvem assentats fent un cafè, ens va dir que no sé qui, i diu, és que vinc d'Andorra per veure la final, que sóc seguidor del Hortonenc. Dilluns ens trucava una persona a Barcelona que ens volia comprar per Bizum 10 entrades, però és que no venem entrades, és entrada gratuïta. També és una bona anècdota, no? Cosetes d'aquestes, com per exemple un senyor que hi havia que diu que només veu un partit a l'any, que és cada any ve a veure la Copa, la final, però que no és de cap equip, eh? Em refereixo que són cosetes que dius, ostres, són bromes i cosetes simpàtiques. Escoltem a Francisco Romero, que és l'alcalde de Vilafranca, també ens comentava que debutaven, eh? Vull dir, la Copa potser el vol dolent, la Copa de Nens, el pitjor és que ho fem després de les eleccions, eh? Si ho féssim una setmaneta abans, tindríem controlat una mica tot el tema d'alcaldes i regidors. Al fer-ho una setmana o un mes després, ja comences a descol·locar-te. Francisco Romero, doncs, nou alcalde de... Bé, Francisco Romero havia sigut l'alcalde de Vilafranca. També el teníem sobre la gespa.
Molt, molt bo. Primer esdeveniment esportiu que faig com a alcalde, un esdeveniment que hem de mantenir, que és fer comarca, i amb dos equips que han jugat molt bé. Vull dir que hem arribat als penals, i felicitar l'Hortonenc, també al Ruiz de Villas, i especialment als guanyadors. Molt bé, molt bon ambient, i realment doncs, aquests esdeveniments que ens ajuden molt a mantenir aquesta comarca del Penedès i tots els seus equips.
Sobretot que Vilafranca sigui referència de capital, no? Perquè a vegades ens dona la sensació que la comarca ens estima més a nosaltres que nosaltres amb ella. Eh?
Sí, tens raó que hem de fer tots els esdeveniments que sigui reforçar Vilafranca com a capital de comarca. Aquest n'és un i hem de seguir treballant amb aquesta línia.
Déu-n'hi-do, se sent a més molt d'ambient.
Quanta... Sí, sí, més de 1.500 ens van dir la gent que més o menys controla tota. Però sí, de fet la tribuna estava... Més. Si entren 100 persones més, almenys a la tribuna segur que no els hi podem posar, no? Que també et dones compte, quan passa això, que et quedes una mica sobrepassat, no? Perquè penses, ostres, la gent molt junta, clar, això amb camps diferents hi ha sortides, no? Perquè dius, ostres, aquí passa alguna cosa i et quedes una mica col·lapsant, no? Bé, molt bé. Escoltem, si vols, la Gemma Romeu. Saps qui és la Gemma Romeu o no?
Sí.
Sí, que ho saps. És la nova, també, la nova regidora d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca. Et comentava que és filla de Sant Pere de Riudebitlles. Escoltem-la.
Bé, la veritat és una gran festa de l'esport, una gran festa en aquest cas pel Riudebitlles i pel Hortonenc, en el que hem pogut gaudir del municipal, no? Hem pogut gaudir tots nosaltres també d'aquesta gran festa i els dos equips han estat molt igualats i en decisió final els penals, però molt bé, la veritat que molt bé.
Quins objectius tens com a regidora?
Bé, com a regidora, un dels objectius principals que tenim és el tema de la inclusivitat amb l'esport, no? L'esport és ben bé per poder incloure tothom, no?, dintre d'aquest esport, tots els valors que ens dona. I la veritat que una també de les coses principals que tenim és arreglar tot el que són les instal·lacions a nivell de clima, no?, i que s'estigui realment bé disfrutant i fent, practicant l'esport i gaudint-ne també veient-ho, no?
Bé, dels fets destacats potser a nivell d'esport de Vilafranca, això també cal dir-ho, que totes les infraestructures estan aglutinades, no? Que si vas a la piscina vas al mateix lloc, si vas... Ho dic perquè hi ha pobles com a Mataró que la piscina està al nord, la pista de hockey està al sud, que amb això també Vilafranca, i com molts altres pobles, és important tenir-ho tot una mica controlant, no? I tanquem amb Joan Baumala, el director d'aquesta casa, doncs, que el vam tenir un matí a Sant Pau d'Urdal i a la tarda al municipal de Vilafranca.
Fantàstic, vull dir, jo penso que és una demostració més del que és Ràdio Vilafranca, és a dir, una emissora i una secció d'esports, Tito, que ha sabut des del primer moment fer comarca, crear ambient futboler a la comarca, al Penedès, i això és una demostració més, vull dir, hem vist aquesta tribuna plena amb dues aficions comportant-se com autèntiques aficions de futbol. Ha estat un partit molt emocionant i una festa, doncs, de Ràdio Vilafranca, del futbol penedesenc, i de la qual, home, doncs, estic molt satisfet de ser el director en situacions com aquesta, només faltaria.
37a edició, sí, deies al principi, sí, sí. Ara ja a treballar per la següent?
Home, sí, però deixes descansar una mica.
Amb això s'ha de...
Menys 15 dies, no?
No es pot perdre el ritme.
Gràcies, Anna. Tornem l'any que ve, si encara hi som.
Perfecte, eh? Moltes gràcies, Tito. Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.